Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
En Espanya no hi ha seguretat per obrir-los, d'acord? Mm. Quan hi ha seguretat, els obrim. Però que donen una bona solució a la tornada.
Són les 10 del matí. Ara decideixen que el Toni Aira, l'Isabel García Pagar, la Mònica Hernández o el Joan López Alegre preguntin el que vulguin. Després ja parlarem dels 17.
D'acord.
Ja parlarem dels 17 després, perquè també vull anar amb un control de Mossos. Després vindran un caporals dels Mossos d'Esquadra aquí per parlar d'anècdotes de... Pues clar, hi ha uns controls de...
Que de tot.
Bueno, és que no m'ho vull ni imaginar. I també parlem de pel·lícules de trànsit.
Lo que acaba de la policia no,
Un moment, sisplau, que són les autocades.
RAC 1.
Tinc 45 anys, em dic Lluc. Conduïa sota els efectes de l'alcohol. Vaig provocar un xoc frontal i vaig matar la dona del seient de l'acompanyant de l'altre turisme. M'han condemnat a 4 anys de presó i 3 anys sense permís.
Seràs tu el següent? Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Barcelona s'il·lumina, venen les festes de Nadal. Anem a comprar al mercat. Hi ha Maria Cristina Cap d'Any, cap escudella com la de la mare. La cavalcada Carrer Urgell, a Santa Llúcia un regalet. Jo vaig a Sants i tu al Carmel. Si el teu cor està fet tires, hi ha una cosa que ens uneix. Si ets feliç quan Nadal torna, és l'orgull de ser d'on ets.
Ara ve Nadal, ara ve Barcelona.
Ajuntament de Barcelona.
Aquest Nadal no et perdis l'activitat solidària dels Barrufets a Finestrelles Shopping Centre. Vine i gaudeix jugant a l'autèntic poble dels Barrufets. Podràs fer activitats, tallers i moltes sorpreses més. Tota la info a finestrelles.com.
Vine i fes barrufar el teu Nadal a Finestrelles Shopping Centre.
Sortida 12 de la Ronda de Dalt.
Excelentia presenta dues òperes al Palau de la Música Catalana. El dia 7 de desembre, La Bohème de Puccini. I el 9 de gener, Aïda de Verdi. Dues de les òperes més famoses de la història de la música. Venda d'entrades a les taquilles i a palaumusica.cat. La Bohème i Aïda. Música de qualitat amb Excelentia.
Després d'emocionar a Cannes, Tòquio, Londres i guanyar el Gran Premi del Públic a Sitges, arriba... Robot Dreams, brillant, hipnòtica, una carta d'amor a l'amistat. Una pel·lícula de Pablo Berger, director de Blancaneus. Robot Dreams, 6 de desembre, només als cinemes.
Nescafé Dolce Gusto.
Un coffee shop. Per aquest Nadal, pensat per gaudir, fet per compartir, fet per regalar. Un coffee shop.
Nescafé Dolce Gusto. El teu coffee shop per Nadal a casa.
Un coffee shop.
Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
Veniu, veniu, que ja torna el teatre al carrer Nadal. Viladecans s'omple de màgia, teatre i molt d'humor amb una gran proposta d'espectacles a peu de carrer, gratuïts i per totes les edats. Descobriu tota la programació a viladecans.cat. Us hi esperem. Ah, i no oblideu que viure el Nadal a Viladecans és una altra història.
Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai amb plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Aprofita l'oferta d'aquest mes amb plats de dutxa i mampares. Vine a Garro, carretera Santa Creu de Calafell, quilòmetre 10700, Sant Boi de Llobregat.
Segurament soparem alguna cosa lleugera. Crec que vull posar un llum tros d'IKEA a la sala d'estar.
Però què dius?
La inspiració pot arribar en qualsevol moment. Per això IKEA obrirà del 6 al 10 de desembre perquè puguis fer realitat les teves idees. IKEA Badalona tancarà el dia 10. Més a IKEA.es/Catalunya.
Aquest any deixo el trineu al pàrquing d'Aena, que és a un pas de l'avió, i així m'estalvio d'anar carregat amb tants regals.
Reserva ja perquè els nostres pàrquings. Aena, aeroports per tu.
Hi ha coses que només passen al desembre, com assegurar-te un any de bona forma amb el DIR. Sí, avança't els propòsits d'any nou, apunta't al DIR per 6 mesos i te'n regalem altres 6. Afanya't i no deixis escapar els 6 més 6. Una promoció única. Informa't al club o a dir.cat. DIR, el gimnàs de Catalunya.
RAC 1, tots som 1.
RAC1 t'està oferint El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des del Centre d'Informació Viària de Catalunya del Servei Català de Trànsit.
El perquè de tot plegat.
Són les 10 i 4 minuts. Ara mateix, en aquest dimarts, d'operació sortida, hi ha un helicòpter del Servei Català de Trànsit que està sobrevolant Barcelona per veure tot el que passa a les carreteres. A dins d'aquest helicòpter hi tenim la companya del món RAC1, l'estimada Ana Alfonso. Oh, ui. Hola, Anna, bon dia. Anna.
Hola, bon dia.
Bon dia. Què tal?
Bon dia. Molt bé. Marda bé.
Tira, tira, perquè hi ha un delay maco. Tira.
Servei Català del Trànsit. Sí, no, no seria la millor connexió de la història de la ràdio, però és un helicòpter del Servei Català del Trànsit, un dels mitjans aèris que té aquest Servei Català del Trànsit, que té dos helicòpters, un avió i també drons, i aquest helicòpter on anem s'ha enlairat fa uns minuts de la base que Trànsit té aquí al port de Barcelona, i ara mateix estem a uns 500 metres sobre el terreny i veiem el que passa a les carreteres que hi ha a un quilòmetre a la rodona, podríem dir. Estem a sobre de la B24, a la zona de Pallejà, Sant Vicenç dels Horts i Vallirana. I avui és un dia de molta visibilitat i llavors el que permet fer aquest helicòpter en un dia així d'operació sortida és informació viària, és a dir, veure què fan els cotxes a les carreteres, complementar aquestes càmeres de trànsit que ha explicat el Ramon Lamiel que hi ha a totes les carreteres, amb càmeres mòbils, diguem, càmeres que volen i que vigilen, entre moltes altres funcions, doncs, que no hi hagi infraccions. Això vol dir, per exemple, que si hi ha un cotxe que va massa ràpid, doncs amb l'helicòpter l'anem perseguint.
Perdona, és a dir, perdona, ara jo estic veient el que estàs veient, Anna.
Sí?
Sí. O sigui, ara estic veient, per exemple, que... On estàs exactament? Ara em perdo jo. Això m'ha d'ajudar el Ramon Lamiel o algú que em sàpiga de quina zona estem parlant aquí.
El company de l'helicòpter ens ho dirà, el Jan ens ho dirà.
El Jan ens ho dirà, doncs. Aviam, Anna, tu mateixa. El silenci de los corderos, ara, que aquí no diu res ningú, ara. No sé quina zona deu ser aquesta.
No us espanteu, si hi ha silenci, només és perquè no funciona bé la connexió.
Vale, normal, val, perfecte. Doncs tornem, espera, que tornem d'aquí uns moments, aviam, perquè, clar, estem parlant de que estem connectant amb l'alçària del que hi ha en aquests moments en aquesta zona al voltant de la ciutat de Barcelona, però no oblideu que avui, helicòpters a banda, els Mossos han establert gairebé 1.600 controls. 1.600 controls a les carreteres del país en aquesta operació sortida. En un d'aquests controls hi ha el Joan Ferrer. Hola, Joan, què tal? Bon dia. Joan. Oi.
A la C32.
Ara.
Això és passat Sitges en direcció Barcelona. A banda d'aquests gairebé 1.600 controls que es faran des d'avui fins diumenge a les 12 de la nit, també es desplegaran fins a pràcticament 1.800 agents dels Mossos d'Esquadra. Un d'aquests agents que ens pot atendre ara mateix és el sergent Xavier Tubarra, de l'àrea regional de trànsit metropolitana sud. Bon dia, Xavier.
Hola, Joan, bon dia. Hola, Jordi, i bon dia a tots els oients.
Suposo que aquests dies es preveuen especialment complicats.
Home, aquests dies d'operació sortida, tant com després del diumenge per l'operació tornada, per definició són complicadets, perquè pensem que sortiran més de 400.000 vehicles de l'àrea metropolitana. I, doncs, home, són dies que sí, que hi ha molt de trànsit, molta circulació, i per nosaltres una mica complicats.
Ens trobem a la C32, que és una via de pagament. Ara ens deien que potser seria una bona alternativa per sortir o a l'hora de tornar cap a Barcelona. És així?
El fet que sigui de pagament, podem considerar que el peatge podria ser dissuasori, però quan surten més entre 400.000 i 500.000 vehicles, doncs al final molts d'ells també passaran per aquí. Tot i que no és, ara l'hivern no és la zona predilecta. Normalment la gent de l'àrea metropolitana, aquestes dates, potser tiraran més cap a la muntanya. Però jo no pronostico una bona operació sortida en el sentit de la intensitat del trànsit. Aquesta carretera és possible que també se saturi.
Val. Potser podríem explicar a la gent en què consisteix exactament la vostra feina i què és el que feu exactament en aquest tipus de controls.
Home, nosaltres durant tot l'any enfoquem la nostra feina a reduir l'accidentalitat, és el nostre leitmotiv. En un control com el d'avui, que és un control que nosaltres en diem integral, doncs dels cinc pilars amb els que treballem sempre, aquí toquem quatre, que són la velocitat, estem fent un control de velocitat, el transport, el control del transport de mercaderies i de viatgers, el consum de substàncies o de begudes alcohòliques i les distraccions. Tot això ho controlem, mirem de controlar-ho en aquest tipus de control. Per això estem aquí totes les patrulles que estem, més les que estan abans del peatge, que ens avisen d'aquests vehicles que infringeixen velocitat o transports.
Ara que parles de distraccions, potser podem aprofitar l'ocasió per posar èmfasi en l'ús del mòbil, que no sé si esteu veient que és una distracció que va a l'alça.
Sí, i seria d'estranyar, o sigui, és una reflexió personal. A mi em va estranyar perquè cada vegada la tecnologia permetria poder controlar aquestes eines per veu. Però en canvi veus que moltíssima gent continua fent l'ús del telèfon mòbil amb les mans i fins i tot teclegen el teclat per escriure WhatsApps. És sorprenent.
El director del Servei Català de Trànsit, el Ramon Lamiel, ha manifestat que hi ha un tipus de vehicle que els preocupa especialment, que són les motos. Caldria que els conductors de motos fossin especialment prudents aquests dies?
Sempre, sempre. Per definició és el vehicle, tant els vianants com quan el vehicle, les motocicletes, som els més dèbils. De la cadena som els més dèbils. Nosaltres, com a conductor de motocicleta, i jo m'hi poso també, formem part del xassís. En cas d'accident no tenim res que ens protegeixi més enllà del casc. I sí, es demana des del cos de Mossos, sempre demanem prudència a tots els conductors, però especialment si ets conscient que ets l'esglaó més dèbil de la cadena.
I abans d'acabar, deixa'm preguntar-te com a sergent dels Mossos d'Esquadra per la notícia aquesta que hem sabut que la Unió Europea ha aprovat que els conductors de 17 anys puguin conduir amb un adult major de 24 anys i al costat. No sé què et sembla.
És curiós perquè és la notícia del dia, ja és la segona persona amb qui parlo d'això. La meva opinió no deixa de ser l'opinió personal. Jo no puc representar el cos en aquest cas. La meva opinió personal és que jo no estaria gaire a favor. Jo crec que ara mateix no puc dir que la societat no estigui preparada. És a dir, ja anem caminant cap aquí, cada vegada la societat està més preparada, el jovent puja millor, però jo no sé si és el moment d'implementar una mesura com aquestes. Personalment opino que no, que hi hauria altres prioritats i que això es pot deixar per més endavant.
No sé si teniu alguna pregunta, Jordi.
Jo tinc una pregunta pel sergent, sí. Sergent, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
Bon dia. És que deia velocitat, alcohol, drogues, telefonia mòbil, deia bàsicament. En aquests moments, la telefonia mòbil, que això és un altre tema que, clar, el Servei Català de Trànsit no pot fer res perquè penja la DGT i el Ministeri de l'Interior, que és el tema de que algun dia el mòbil sigui absolutament prohibit el seu ús amb l'interior d'un cotxe, perquè ens entenguem. Però la pregunta és, de tots aquests quatre, què sou els que enganxeu més ara? Gent parlant pel telèfon mòbil, gent que va beguda, gent que va drogada, gent que va beguda i drogada, o gent que va amb una velocitat, diguem-ho, per damunt del que seria la mitjana?
No tinc ara mateix l'estadística a mà, però no crec que m'equivoqui si m'inclino a pensar que és la velocitat. Tot i que les altres infraccions de què hem parlat continuen estant a l'ordre del dia, la que més infringeix seria la velocitat.
La velocitat. Molt bé, sergent, que tingui molta sort, moltes gràcies i força.
No es mereixen, gràcies a vosaltres i molt bon dia a tothom.
Bon dia, Joan, que vagi bé, si hi ha alguna novetat ens ho fa saber.
Fins ara, d'acord.
Fins ara. Ramon Lamiel deia, sí que té les dades, el Ramon Lamiel. I és la velocitat?
Cal enfocar-ho una mica diferent.
És dia...
En el conjunt d'accidents, del total d'accidents amb víctimes, sempre no només hi ha una causa, se'n diuen les causes concurrents, més d'una. Les preponderants, de qualsevol tipus d'accident, les preponderants són, primer, les distraccions, i el mòbil com a gran element de la distracció. Això és un 25% de les causes concurrents. I l'altra causa concurrent també, que està al 20%, és la velocitat, en el global d'accidents. Si ens anem a accidents mortals, de les víctimes que han mort, de les persones que han mort, el 40% havia consumit alcohol, drogues o psicofàrmacs. El 40%. I el 27% alcohol només. d'aquest 40, només el 27, però si sumes els tres elements, és a dir, o alcohol, o drogues, o... No, en el cas de les persones mortes, és a dir, la lesivitat i la mortalitat va associada a aquest consum d'alcohol, drogues i psicofàrmacs. Per això llançarem una campanya. La propera campanya que llancem a principi d'any és d'això, i l'any que ve farem controls aleatoris d'alcoholèmia, que és diferents punts aleatoris de la xarxa, mirar a quin consum d'alcohol està fent els conductors i conductores, no? Perquè això és el que també ens ha de preocupar. És a dir, si la velocitat, si la distracció, i l'alcohol no pot deixar d'ocupar-nos i preocupar-nos.
He dit que de seguida anàvem a... Espera un moment, que vaig a l'Analfonso novament. Estan veient una furgoneta, per seguir una furgoneta. Hola, Analfonso, aviam ara si tenim millor cobertura. Endavant.
Hola, bon dia. Ara sí, ara en principi
perfecte.
Doncs el que estàvem explicant, que estem a dalt d'aquest helicòpter i que avui, per exemple, que és un dia que hi ha bona visibilitat i que fa bon temps i que no fa vent, és un bon dia per fer informació viària, que és una de les funcions que fan aquests helicòpters i que significa, doncs, explicar el que passa a les carreteres. Si hi ha accidents, si hi ha cues, si hi ha congestió... L'helicòpter recull totes aquestes dades que esteu veient i després serveixen, per exemple, doncs, per alimentar els mapes que podem veure, els típics mapes de trànsit que veus tant al web de trànsit com també a Google Maps o a Waze. Aquests mapes s'alimenten d'aquesta informació de trànsit i d'altres informacions per fer els mapes a temps real, perquè l'helicòpter està en contacte permanent amb el CIVICAT, que és el centre de control de trànsit, i li passa tota aquesta informació que anem veient. A més de fer informació viària, doncs també podem veure el que estàvem fent abans, no? que ha sigut quan hem perdut la cobertura, que és perseguir o identificar els conductors que estan fent infraccions. Això es veu, per exemple, en moments com ara, que és una hora avall, que hi ha menys trànsit que en una hora punta, o menys trànsit que aquesta tarda quan comenci l'operació sortida, doncs es poden perseguir aquests conductors que fan, per exemple, infraccions de velocitat. No hi haurà tantes infraccions de velocitat aquesta tarda perquè hi ha molta densitat de trànsit, però sí que en podem veure ara, i de fet n'hem vist algun. Hem vist una furgoneta, hem vist un camió que anaven més de pressa del compte i que potser es pensa que les càmeres fixes no l'estan veient, però l'helicòpter del trànsit sí.
Perfecte. Ara qualsevol cosa ens ho fas explicar, eh?
I tant.
Val, perfecte. Aviam, Toni Aire fa mitja hora que té la manta blillada perquè vol preguntar amb el Ramon Lamiel, tant sí com no, però és un clàssic, i d'aquí uns moments... Sí. No, i ara tornem.
RAC 1. Em dic Marc, tinc 32 anys i sóc cambrer. Conduïa una moto amb excés de velocitat. Vaig matar un home d'edat avançada que creuava correctament per un pas de vianants. M'han condemnat a 2 anys i mig de presó i 3 sense permís.
Seràs tu el següent? Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada 3 menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Li hem preguntat a tot un país: i tu què penses fer a partir dels 65? I aquesta és la llista. Navegar amb un veler, aprendre un nou idioma, córrer una marató, treure'm el carnet de...
El futur és molt més inspirador amb els plans de pensions de Mapfre. Suma't al programa Tu Futuro, ara fins amb un 6% de bonificació per trasllat. Informa't a la teva oficina o a mapfre.es.
En aquest país, tens el dret a protegir la teva intimitat personal dins i fora de les teves xarxes socials. I saps per què? Perquè ho diu la nostra Constitució. Feliç 45 aniversari. Sorteig de la Constitució. Loteries i apuestes de l'Estat. Loteries et recorda que juguis en responsabilitat i només si ets major d'edat.
A veure si ho entenc. Tu anaves a comprar pa i tornes amb un cotxe. Anaves a comprar pa, però has tornat amb una Skoda. I del pa, ni rastre.
Ni rastre. Aquest desembre continuen els Skoda Days amb preus encara més irresistibles. I a més, amb 4 anys de manteniment per a vehicles en estoc. Informa-te'n a Skoda.es.
Skoda.
Fixa't bé en la persona que va al cotxe del costat. Ara mitja cluca els ulls. Oi que té una llum especial? Això és perquè és un il·luminat. I és clar, quan t'estalvies fins a 300 euros l'any en carburant i en les teves factures de la llum i el gas, amb els plans d'energies de Repsol, se'n nota. I tu, què esperes per convertir-te en un il·luminat? Contracta la llum amb Repsol al 950 52 50 i comença a estalviar.
Aquest Nadal gaudeix d'un descompte del 20% en sofàs, matalassos i mobles i un 10% en electrodomèstics. Ai, amb enviament gratuït, només de l'1 al 5 de desembre. Conforama.
Sube el volumen porque esta promo de Samsung es lo más. Llévate de regalo un Galaxy Watch 6 valorado en 319 euros al comprar el nuevo Samsung Galaxy Z Fold 5 o Z Flip 5. Consulta condiciones en tienda o en samsung.com solo hasta el 17 de diciembre. ¿A qué estás esperando?
Si obres el llibre del Benviure per la pàgina 9, podràs llegir la següent reflexió. La felicitat no te la donen els metres quadrats. La felicitat te la dona la gent amb qui els comparteixes. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el Benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca Benviure.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Sempre igual. Es va dir-se mandar de Bicòsie. Utegau.
Però què dius? Primflom de la gran de robot mèdic.
Quan ens costa resoldre un conflicte, hi ha una eina que ens ajuda i ens acosta, fent que tothom hi guanyi.
D'acord, abaixaré el volum de la música.
Gràcies, t'ho agraeixo.
Aquesta eina es diu mediació, perquè quan ens entenem, trobem la solució. Centre de Mediació de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
RAC1 t'està oferint El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des del Centre d'Informació Viària de Catalunya del Servei Català de Trànsit.
El perquè de tot plegat.
Són les 10 minuts. Per cert, abans és que jo no sé si hi havia una cosa que pugui empitjorar el de Jaime Mayor Oreja, però el que ha dit avui Alberto Núñez Feijóo és pitjor, tenint en compte que el que ho diu és el cap de l'oposició i candidat algun dia a ser president del govern d'Espanya. Ha dit que l'actual moment polític, amb l'acord per la llei de l'amnistia, és el pitjor dels últims 45 anys, ho ha dit a la COPE.
Vivimos en un esperpento vallinclanesco impropio de la España del siglo XXI, ¿no? No hay ningún país occidental, no hay ningún país europeo que el candidato a la presidencia de gobierno, después de perder las elecciones, compre unos votos para la investidura a cambio de impunidad judicial, ¿no? Eso es corrupción política. Todo este sinrazón, esta humillación en la que estamos viviendo, creo que pasará de historia como probablemente el momento de los últimos 45 años más negro, más triste y más decepcionante de la democracia española.
Últims 45 anys, és a dir, pitjor que el 23F, pitjor que el 70 anys d'ETA, pitjor que l'11M, pitjor que el 17 d'agost, pitjor que la crisi del 2008, pitjor que la pandèmia del coronavirus, en fi, Déu-n'hi-do. Aviam, Toni Aira.
Això de criticar-ho tot, Jordi, però el PP amb això és coherent, sempre quan no governen ells és el pitjor.
Va, així. Endavant.
Sí, mira, el senyor Lamiel, dues preguntes. Una d'entorn i una partida del que li preguntava al Jordi. D'entorn, jo no hagués pensat mai que diria això, però avui em sento Mercedes Milà, perquè aquest moment entranyable gran germà que vivim aquí, de pantalles, és bastant impressionant, però em fa la sensació que són poques les càmeres que veiem aquí comparades amb les que hi ha. Veiem una trentena, però vostè abans parlava de la tecnologia, i això és la primera pregunta. Aquí estem veient pantalles, o hi ha pantalles d'helicòpter, de càmeres fixes, i drons, també deia. Jo no sé si anirem cap a la via dron com a la tecnologia del futur, i en tot cas, quina capacitat de base hi ha amb les càmeres. I segona, sobre el tema que li comentava el Jordi de les infraccions i de l'alcohol. Ha dit vostè que estan preparant una nova campanya d'antica de publicitat pel tema del consum d'alcohol al volant. Però funcionen aquestes campanyes? Perquè fa tants anys, i no sé si han canviat o han canviat, hem vist tantes campanyes i de tants estils diferents, alguns d'ells molt punyents, i malgrat això les xifres segueixen sent per mi una escandalera. Com repensen aquestes campanyes i quina valoració en fan sobre si funcionen o no funcionen aquestes campanyes contra el consum d'alcohol, que encara a dia d'avui pel que ens ha dit segueix sent un motiu o una causa d'accident molt, molt important.
En respon?
Sí.
El
En el tema de tecnologia, no? Sí, aquí el centre d'informació, que cada vegada volem que sigui més d'intervenció també, per tant, poder tenir, sempre diem, fem aquest símil, tenir botons per apretar i poder intervenir sobre el trànsit, tenim algunes eines, però en volem tenir més, no? El que fem és recollir tota aquesta informació i el que estem veient aquí a càmeres i helicòpters, bàsicament per una de les eines que també té relació amb la segona pregunta, que és informar. Nosaltres, per estatuts, tenim l'obligació d'informar la ciutadania, però a més és que necessitem informar perquè evitar la sinistralitat, millorar la seguretat viària i donar certa fluïdesa al trànsit. Nosaltres hem de poder explicar a les persones que condueixen que doncs està més fluïda la C32 i no tant la P7 i que per tant recomanar, fem tuits en aquest sentit, escolti, agafi la C32 que trobarà que no trobarà congestió i en canvi la P7 no congestió. Per tant, tot aquest sistema serveix per informar, eh? I creiem que és un sistema que és adequat per informar. El dron nosaltres l'hem incorporat per també analitzar mobilitat en aquells llocs on no pots volar en l'helicòpter, en aquells llocs que et queden zones fosques o que et necessites una visió més de detall. Per exemple, la conjunció de la B23 i l'AP7 a la zona del Papiol, el que se'n diu la trifurcació, no? Que hi ha tota aquella nova infraestructura. Allà, si volaves amb helicòpter, doncs que generaves una distorsió amb els veïns del Papiol, no? No podies estar tota l'estona allà volant a sobre amb l'helicòpter. En canvi, el dron ho hem provat allà i ens va molt bé. El dron ens serveix per veure un tipus d'infraccions que són aquells canvis de carril, aquell que fa l'espavilat i apura fins al màxim per llavors col·locar-se al carril, no? Genera congestió i genera...
Joan López de l'Ebre.
Genera congestió i genera... I genera... i genera accidentalitat, no? Llavors el dron ens serveix per alguna cosa d'anàlisi de mobilitat i gestió del trànsit. En un futur això s'està homologant. El que nosaltres hem d'anar a una tendència que és tenir més mobilitat a l'hora de controlar la sinistralitat, perquè la sinistralitat està molt dispersa, no hi ha aquells punts d'acumulació d'accidents. Això ja s'ha anat atacant. Deia abans el conseller, hem passat de quasi 800 víctimes mortals fa 25 anys a 140 d'ara. Per tant, això s'ha anat atacant amb tota aquesta estratègia de radar o fixa o de tram. Ara hem de tenir radars més mòbils i el dron ens pot donar més mobilitat.
Tothom vol parlar i per tant tothom tindrà de fer-ho. Joan López de l'Ebre,
el qual,
el Toni fa 14 preguntes.
No, ja està, seré ràpid. Li torno a repetir la xifra de fa 25 anys, 800 víctimes, ara estem amb 140, no? És una suma d'accions, no hi ha una pastilla màgica que la dones i es redueix la sinistralitat. Una és la informació, l'altra és la comunicació, l'altra és la inversió en infraestructura tecnològica, l'altra és inversió en infraestructura viària i l'altra és control, no? I la formació, com és obvi, pel factor humà, no? Però la comunicació també és una peça més. Sí que creiem que ajuda i ajuda molt totes aquestes campanyes que recorden permanentment alguna situació que provoca sinistre i provoca sinistre.
Joan, merci.
Veient totes aquestes pantalles tinc la sensació de que estem constantment acompanyats, però volia dir-li una cosa. No sé si és perquè són imatges seleccionades, però tots són autopistes i a l'entorn de Barcelona. O sigui, què passa amb la gent que va, per exemple, de Torà a Cervera, la carretera de Ponts, les de la comarca de l'Ull de Poll? O sigui, totes aquestes carreteres, que al final és la gran majoria de la gran majoria de la trama viària catalana.
Sí.
O sigui, tota aquesta gent està deixada de la mà de Déu o és que aquí no ens hi cap?
No. Això al llarg dels anys s'ha anat col·locant tecnologia en aquelles vies on hi havia més... Patim aquella herència, on hi havia més sinistres, no? I per tant, tot el que era el perímetre metropolità, i no només autopistes, vies de gran capacitat, no cal que siguin autopistes, C-17, C-16, tot això també tenen sistemes de vigilància del trànsit, no? S'ha anat col·locant aquesta infraestructura tecnològica, les ITS, que se'n diuen. Però és evident que hi ha parts del territori que estan fosques, estan a les fosques, que no tenim infraestructura. Nosaltres hem començat a treballar un projecte que és fer una malla de seguretat. La tecnologia ens ha de donar seguretat, si no, no té sentit. I per tant, crear tecnologia, posar tecnologia a la carretera en aquells grans eixos que al final tinguis una malla que dona seguretat per poder circular per les vies secundàries, més secundàries. I també tindrem més informació. Això hi ha alguns projectes en marxa que segurament podrem acabar de definir a principis de l'any que ve, i que llançarem d'inversions en el territori. Però ara el que estem veient aquí i el que estem veient en molts de les actuacions que ha pogut fer el Servei Català de Trànsit és la història del Servei Català de Trànsit, però evidentment hi ha d'haver un impuls cap a futur, aquesta xarxa de seguretat.
Mònica.
Senyora Miel, vostè ha dit que postpandèmia el trànsit s'havia reduït entre un 5 i un 7%, però jo, que vinc des de Vilafranca des de fa 20 anys a Barcelona, tinc la sensació ara mateix que l'AP7 està més congestionada, no sé si té a veure amb l'aixecament de les barreres, amb que hi ha més camions, però allà el Papiol cada dia entre 6:45 del matí i ara ja és gairebé fins a les 9, hi ha un embús, més enllà del que després trobem a la E23, a l'alçada de Sant Feliu. Llavors, no sé a què ho atribueixen, i després, parlava vostè de la sinistralitat per l'ús de la telefonia mòbil. M'ha explicat una cosa molt interessant vostè abans d'entrar aquí, que són aquestes motos espiell, perquè jo li deia, com cacen a l'usuari del mòbil? Perquè jo no el suporto, ja li he dit. Jo vaig tenir un accident per culpa d'això i no suporto la gent que parla amb el mòbil mentre condueix. I m'ha explicat això de les motos espiell, que potser és desconegut i que m'agradaria també que ho expliqués. I ara sembla un tenir aire, dues preguntes.
No et passa res.
Vale. De veritat,
El tema de l'AP7. L'AP7, després de l'alliberament de peatges, al nord i al sud, el que va fer va ser incrementar pràcticament un 30% de mitjana els vehicles totals. Hi ha zones d'autopista, quasi 100 quilòmetres d'autopista, que estem en el 40%, i va incrementar també un 40% els vehicles en 150 quilòmetres de... els vehicles pesants, els camions, en 150 quilòmetres d'autopista. Per tant, ha estat un concentrador de mobilitat. Ha estat magnètic l'alliberament de peatges. Ha tret el vehicle pesant. El que estem treballant és limitar-lo. Nosaltres el que proposem no és tant restringir la circulació, sinó limitar. Limitar vol dir que puguin circular, però amb fluxos ordenats. Per exemple, ja hi ha zones de l'autopista en moments determinats que diem que circulin per la dreta, sense avançaments, per donar més fluïdesa a la via. Però han de poder circular, perquè sí que he dit un 7% menys els dies de cada dia en l'anell metropolità, entre un 5 i un 7% menys, però un 20% més de vehicles pesants, sí, de camions. Per tant, hi ha molt transport d'entrada i sortida de mercaderies. Això nosaltres no podem gestionar nosaltres sols. Això és una situació del transport de la mercaderia, doncs, que hem d'assumir. Però sí que és veritat. I l'altre és el tema de les motos espiell. Les motos espiell estaven pensades per als motoristes i les conductes dels motoristes, i estan pensades per això, es col·loquen a la via seguint els grups. Això és així.
Després, sense logotipar,
com un motorista més. Però també s'ha vist que és bastant eficient l'ús de les motos espiell per col·locar-te al costat dels vehicles i veure si s'està manipulant el mòbil. I per tant també s'utilitzen per la distracció.
Sé que l'Ot vol preguntar a l'Isabel García Pagant també, però és que jo en tinc una. És que m'ha aparegut la meva gran obsessió quan vaig per l'autopista,
a la cofreria.
Que és a dir, hi ha la gent que va a 120, en lloc d'anar a 120 va a 80, que dius, mira, pobra, no vol anar més a 80, doncs bueno, vaig a 80, doncs posa a la dreta. Després hi ha els cotxes aquests graciosos que et foten a darrere, que van en un cotxe d'alta gamma normalment, que es foten darrere i et fan llums per avançar-te, que dius, mira, gira que te vas, sí. Els que després trobes els camions que avancen els camions, que és una altra cosa que et posa especialment nerviós, però després el de la cofradia, que els de la cofradia són els del carril del mig, que és aquesta gent que, com el perro del telano, que ne come ni deja comer. He de dir que jo vaig a confessar alguna irregularitat a la meva vida, que és avançar-los algun per la dreta. Jo sé que està molt mal fet,
no,
però és perquè...
Mai.
No, jo ho sé, no, però tocar amb la bocina i fer així, posa't a la dreta. Aquests cotxes es multen també.
Sí, s'ha de circular per la dreta, preferentment sempre has d'anar a la dreta si no estàs fent un avançament. El que passa que hi ha, com la que es descriu aquí, aquesta configuració és obvi que ha d'anar per la dreta aquest vehicle i està cometent, doncs, una infracció. Però l'acumulació i la densitat de vehicles, i en aquest cas de camions, en alguna zona, si estem parlant de l'AP7, fa que tinguis una saturació de vehicles pesants que tu et col·loques al mig i vas avançant vehicles. Llavors és molt difícil discernir si estàs fent un avançament o si estàs perquè vas còmode en el carril del mig.
És que la gent del carril del mig, el de la cofradia, et diu que, clar, com que van a 120, Ells no estan fent res il·legal.
Van al màxim.
Han d'anar a la dreta, preferentment. Nosaltres hi ha una cosa que fem, que és treball de camp sempre, que és aprofitem els caps de setmana per fer gravacions de situacions de trànsit, no? I llavors veus la infraocupació del carril de la dreta, per exemple, en retorns a Barcelona, van infraocupats, el carril de la dreta. Veus una densitat i ocupació del carril del centre, però també ens preocupa la sobreocupació del carril de l'esquerra, que és com que et situes mentalment, que has de fer l'avançament, no? I com que hi ha una situació que pot que està congestionant, el conductor automàticament es col·loca a l'esquerra i veus el de la dreta absolutament alliberat en alguns moments, no? I això no és altra cosa que informar i educar, no? Perquè no es pot fer una altra cosa. Però del carril del mig, el que ens va preocupar en algun moment i ens va portar a veure el carril del mig va ser quan uns mesos, 6 mesos o 7 després de l'alliberament de peatges, a mitjans del 22, vam fer un estudi Santa Perpètua de la Mogoda, allà al mig de la P7, de les distàncies de seguretat, perquè hi havia molts encalços, picaven per darrere, i vam fer una anàlisi de les distàncies de seguretat i vam poder veure en cada carril qui respectava més la distància de seguretat. Els més incomplidors eren les motos i eren el carril del mig.
Les motos?
Sí, era el que respectava menys la distància de seguretat, seguit immediatament dels cotxes. Per tant, ens preocupa l'ocupació del carril del mig, però les distàncies de seguretat, que és distància de frenada més distància de reacció. Per tant, es preocupa més això, fins i tot.
Sí, jo li volia demanar per coses que són més o menys el mateix. La primera és la política de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona dels últims 8 anys i els efectes que ha tingut sobre la rodalia de Barcelona a nivell de trànsit també. Perquè és una cosa que de fet, no sé si està d'acord, però ha vingut per quedar-se, perquè sembla que hi ha un cert consens entre els experts que d'alguna manera o d'una altra s'haurà de reduir almenys la presència del vehicle privat a l'interior de la ciutat, no? I llavors li volia demanar per això si el Servei Català de Trànsit hi té alguna participació, planifica, col·labora, si preveu això, no? I després sobre això que ja...
Sí. És que estan perseguint amb l'helicòpter estan perseguint un cotxe que va a tota nata. Aviam, Anna Alfonso, endavant.
Mira, és un cotxe que va a tota castanya, que tota l'estona condueix per l'esquerra, que primer l'hem començat a perseguir perquè anava a 145, però és que ara ja s'ha posat a 156, pel que diu a la pantalla. I és un cotxe que és un cotxe d'alta gamma, també és molt habitual que els que fan aquests accessos de velocitat siguin cotxes d'alta gamma, perquè són els que s'hi poden posar, evidentment, i també moltes vegades tenen detectors de radars, però clar, no poden detectar el radar de l'helicòpter, perquè tu pots detectar els radars que hi ha a les vies convencionals, a les carreteres que hi ha, els radars convencionals, però no el que n'està perseguint des de l'helicòpter, que és el que estem fent ara. Llavors, l'estem perseguint amb l'helicòpter, l'estem veient a les càmeres, i ell, doncs, evidentment, com que no se n'adona, condueix tota l'estona per l'esquerra, va cada vegada més de pressa, ara hi ha moments en què frena una mica, però no té pinta que s'hagi de posar a la dreta ni que hagi de frenar.
Val, enviem una salutació a aquest cotxe, si ens està escoltant, és un Mercedes. Jo crec que a aquesta velocitat vas amb música, però si vas escoltant en recurs, és un Mercedes que ara està avançant un camió de color blanc i descapotat. Ho dic perquè posi el fre, perquè els punts ja li han tret. O sigui, perquè ara què feu? Automàticament, ara, Ramon Lamiel, ja està. O sigui, aquest senyor ja té uns punts fora.
Ara el que farem és recollir la sanció per quan... aquest helicòpter porta un radar per primera vegada. Sí. Es posa en marxa un helicòpter amb radar. Abans també el que es fa és multar, però hi va un mosso en l'helicòpter, un company de Mossos d'Esquadra. Aquí no hi deu anar, no sé si hi va el company de Mossos d'Esquadra. Si hi va el company de Mossos d'Esquadra es multarà segur, si no, nosaltres el que fa és anotar el que és aquesta conducta inadequada, i per tant es pot sancionar, però l'helicòpter el que pot fer ja és començar a fer fotos com un radar normal. Llavors aquestes fotos s'han de passar pel procés i llavors en tot cas rebarà la recepta, i si se li retiren punts, pues retiren punts.
No sé si va molt bé perquè ara fa uns moments estava, ja no estava al carril de l'esquerra, sinó que estava, mira, ara se'n va cap a, vol anar-se una mica cap al carril del mig, bueno, en fi, ja ha begut oli, o sigui, és igual.
Estem amplis de que ens saludi, eh, el conductor.
Sí, sembla que estigui a punt de treure el cap.
Efectivament.
No sé quina autopista és, però si el senyor del Mercedes, si el senyor del Mercedes ens està escoltant, que ens truqui.
Sí. I així. Ara no, home, segur que ara va
intentarà, ara intentarà avançar un tio a l'esquerra, pobre, que l'està posant allà. No pot, ni una manera.
Fa molta estona que van al darrere i llavors s'enganxa molt el cotxe que troba al davant.
Que això és fatal, que és el que deia dels cretins que et foten aquí al clatell i que fan llums.
Se li estan fent fotos, segur.
Per tant, aquest senyor pot tenir una concatenació. O sigui, aquest senyor és probable que li puguin retirar el carnet. Bueno, clar, sí, depèn de classe, això.
El que suma, no, d'infraccions.
Suposo. Aviam, ho deies.
És una mica gran germà, eh? Això és el que va ser.
No ho pretenem.
No, però ho estem veient, eh?
Li preguntava els efectes, sí, diguem-ne, de la política de mobilitat de l'alcaldessa Colau, i la reducció de la presència del cotxe a Barcelona, i després la zona de baixes emissions, que fa uns dies el Suprem en va confirmar l'anul·lació de la primera versió de la zona de baixes emissions.
Nosaltres, com a Servei Català de Trànsit, sempre diem una cosa que pot semblar un contrasentit: cal anar traient cotxes de la carretera. Si volem millorar les xifres de sinistralitat, també és evident que s'ha de fer un ús de la mobilitat diferent, no?, al vehicle privat, però hi haurà una quota modal del vehicle privat. Nosaltres amb el model urbà de Barcelona no hi entrem, però sí que sempre li hem dit que cal un model de mobilitat associat per poder donar possibilitats a les persones que es moguin de forma diferent a la ciutat de Barcelona o en el seu perímetre. Hem compartit dues coses amb l'Ajuntament: una anàlisi de l'accidentalitat de motos, dels que van i venen de la feina, el que en anglès se'n diuen els commuters, i nosaltres li hem fet una proposta d'allargar els busvao fins a punts de la ciutat abans d'entrar en el model urbà, perquè puguin entrar més canalitzades les motos i evitar sinistres. Li hem avançat, hem parlat, amb l'Ajuntament, li hem avançat, aviam si hi ha un acord. Ells són resistents. Aquesta entrada de busvao compartiria carril amb el bus, en aquest cas són autocars, perquè és una zona que només entren, que més majoritàriament entren autocars que bus urbà. És a dir, portal de la C31 fins a Glòries, portal de la C58 fins a Fabra i Puig, i portal de la B23 quan hi sigui fins a Francesc Macià.
Evident.
Són espais urbans molt poc urbanitzats amb el nou model, no? I l'altra pregunta era...
La zona de baixes emissions.
La zona de baixes emissions. Sí, això és evident que cal anar reduint el que és tota l'emissió de gasos, tant òxids de nitrogen, òxids de sofre, etcètera, partícules en suspensió, CO2, i per tant no és una bona notícia que s'hagi anul·lat la zona de baixes emissions. Nosaltres no entrarem com a autoritat del trànsit interurbà en com pauten aquest desplegament de zona de baixes emissions. En tot cas, cada municipi prendrà una determinació i hi ha autoritats metropolitanes que ho poden coordinar.
No? Isabel García Pagán.
Ens ha parlat abans de l'alliberament dels peatges i de l'increment de la circulació que ha suposat de vehicles passants, sobretot, però els que circulem una mica per autopistes encara veiem relíquies dels peatges, o sigui, les cabinetes taronges encara són, si no recordo malament, o aquest cap de setmana he vist, a la C31. El Ministeri de Transports, que entenc que és el responsable de treure aquesta infraestructura, s'ha compromès d'alguna manera a retirar-la i a arreglar les sortides que hi ha de l'autopista on hi havia peatges a les sortides, i que en moltes d'elles encara hi ha cons posats allà de manera provisional? Això a una altra banda, i si tenint en compte aquest increment de la circulació que ha generat l'alliberament dels peatges, no estan vostès pregant perquè hi hagi un altre tipus de peatge que ajudi a regular el trànsit?
En quant a les inversions a l'autopista, el Ministeri és el propietari de l'AP7, la B23, però ha fet les màximes inversions a l'AP7, i ho ha fet, ha tret totes les zones de peatge, ha tret tots els burots, no?, tots els que eren les cabines, i hem amb ells treballat projectes com per a que es puguin aparcar camions. És Martorell i la Roca, i allà s'hi poden aparcar camions. Hem dissenyat amb ells, doncs, tota aquesta
totes aquestes esplanades que siguin operatives i que donguin servei al transportista. On encara hi ha les cabines és a la C33 i a la C32. Això pertany al Departament de Territori, que ens consta que tenen un projecte en marxa. Nosaltres els hi hem presentat les nostres demandes, quines necessitats tindríem per poder fer controls o per poder instal·lar tecnologia en aquestes zones, i espero que en un futur no massa llunyà i aquests propers anys o aquest proper any es posi en marxa aquest projecte, no? Però sí, s'han d'eliminar. I l'altre tema era el retorn de peatges. Nosaltres sempre diem el mateix, no som els competents en establir o no peatges, les autoritats competents, i en aquest cas també amb la Unió Europea es posaran d'acord què és el que cal, no? Però el que sempre diem és, a nivell internacional, el peatge és un element de regulació del trànsit. Aquí no hi serà, però el que perjudica normalment no és tant que hi hagi peatge o no, és les asimetries. Quan en un lloc hi ha peatge i a l'altre és zero, no? No hi ha res.
Llavors, no té cap sentit que vinguin gent des del nord d'Europa o nosaltres que anem cap al món d'Europa i paguis peatges, i que els mateixos que han de baixar cap aquí no paguin cap tipus de peatge. No té cap sentit.
S'han de posar d'acord les autoritats pertinents, no? Nosaltres el que hem de gestionar és la realitat que ens queda, no? I ens deixa. I hem focalitzat més en les connexions de vies que no pas en el peatge. Per exemple, si hi ha peatge hi ha trànsit, poder balancejar i derivar trànsit. I aquí és molt important un tema, que és les connexions. Cada titular mirava les seves només de vies, i nosaltres que gestionem el fluid veiem les interconnexions, la C32 amb la C60 com es connecta a l'AP7 i les deficiències que té i les millores que s'haurien de fer, o és igual, altres connexions, la C15 al sud amb l'AP7, totes les millores que cal, l'A2 amb l'AP7 a Martorell. Estem veient totes aquestes disfuncions i posant solucions a sobre la taula perquè això millori.
Vaig a la publicitat, però abans, Joan López Alegre, a favor o en contra de que les criatures, perdó, de que els joves de 17 anys puguin conduir amb una persona major de 25 anys al costat, amb 5, o 24, amb 5 anys d'experiència?
A favor.
A favor. Isabel García Pagán?
A favor.
A favor. Hòstia, estic sorprès. Toni Aire?
No, jo en contra.
En contra.
En contra.
En contra.
Jo
no ho sé, tu ho saps.
Hi ha un empat tècnic. A veure si el comencem. A veure si comencem.
No,
o tu què diries?
Jo?
Desempates?
Jo desempataria clarament, a més.
En contra.
Jo en contra. Clar. Jo en contra per un motiu... Ara, de totes maneres, et dic una cosa. El president de la sala és qui decidirà si a favor o en contra. I li preguntaré després de la publicitat. Però en contra per un element molt senzill. I estic fent de boomer ara, eh? Estic fent de boomer. Perquè als Estats Units ja ho fan, això. Però és igual, Tampoc hem de copiar sempre tot el que fan als Estats Units, eh? Amb 16. Tampoc hem de copiar lo dels Estats Units, tot. Perquè si no acabarem fent Halloween cada dia. Senzillament que jo crec que estem... demanant-li a la gent més jove que faci coses que cada vegada estem ajovenint més l'edat de tot.
Puc dir-te una frase?
No, després de la publicitat. No. Carai.
RAC 1. Soc en Jordi. Tinc 50 anys i sóc director d'una entitat bancària. Conduïa temeràriament i vaig matar un ciclista un dissabte al matí. M'han condemnat a 3 anys de presó i 3 i mig sense permís.
Seràs tu el següent? Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
A la zona estem a punt de viure una cosa molt especial, el Barça-Girona. Un partit que és molt més que un derbi, perquè és una festa del futbol català. I només a Dazón pots viure aquest partit irrepetible. Entra a Dazón.com, subscriu-te ara per només 18,99 € al mes sense permanència i no et perdis el Barça-Girona el diumenge 10 de desembre.
Buf, comença el fred. I per si no fos prou, crac, lluna trencada. No, però saps què? El mal temps Crystal Box Ponés. Vaig fer clic i en un plis, llestos. Pim-pam, Crystal Crac.
Crystal Box!
T'arreglem les llunes del cotxe en un plis.
Estimats Reis Mags, aquest any no em porteu carbó. Desitjo el peluig del lleó, el llibre d'ombres del petit príncep, el telescopi... Ah, i conèixer un unicorn. Com sé que aneu molt enfeinats, dieu-li als vostres patges que ho trobaran totes les botigues Abacus. Fins aviat! Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim, només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org.
Nadal en moda fàcil amb la Sirena i aquesta oferta de pack de 4 llums de salmó noruec premium, tonyina o lluç premium amb el 30% de descompte en la segona unitat. Només fins al 10 de desembre.
Ara l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, és més milionari que mai. Perquè cada dimarts i divendres per només 2 euros ja pots de fins a 120 milions. I ben remilionari, perquè si et toca l'Eurojackpot no només et fas milionari tu, també els teus fills i els fills dels teus fills i els fills dels fills dels teus fills. Compra ara el teu Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Carglass creiem que tots els parabrises es mereixen una segona oportunitat, fins i tot els irreparables. Per això tenim contenidors a tots els nostres tallers perquè se'ls pugui reciclar i donar una segona vida.
Carglass canvia, Carglass repara.
Del 6 al 10 de desembre, visita el Mercat Medieval de Vic amb transport públic.
Artesans, taverners, firaires i espectacles t'esperen al centre històric de la ciutat de Vic.
Els dies 6, 7, 8, 9 i 10 de desembre, vine a Vic amb transport públic i viatja a l'època medieval amb tots els sentits.
Més informació i horaris a vicfires.cat.
Soc l'Àlex i sempre m'ha apassionat la tecnologia. Per això volia que la meva primera feina fos en un sector innovador. Obtenir el certificat professional em va permetre completar la meva formació i començar a treballar en un sector que m'interessa.
Els certificats professionals són una oferta formativa de qualitat disponible al llarg de l'any i una titulació oficial que obre les portes al mercat laboral aquí i a tot Europa. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
RAC1 t'està oferint El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des del Centre d'Informació Viària de Catalunya del Servei Català de Trànsit.
El perquè de tot plegat.
10 minuts i les 11. Estem parlant amb el senyor Ramon Lamiel, que és el director del Servei Català de Trànsit, en el 25è aniversari precisament del Servei Català de Trànsit, i avui estem emetent aquest programa des del Centre d'Informació Viària de Catalunya. President de la sala, vostè ha de donar el veredicte final. Està a favor o està en contra?
Abans ja ho ha dit el conseller també, no? No ho veiem nosaltres. No creiem que sigui una necessitat en aquests moments que ens demani la societat catalana, no? Que hi hagi aquest avançament dels 18 als 17. No ho acabem de veure.
Si s'està parlant molt, per exemple, de la reforma del Codi Penal, perquè es considera moltes vegades en temes penals que hi ha nanos que són conscients del delicte i del mal que han fet i que han de pagar, el que no podem fer és una societat que sigui punible a la carta, que per tenir responsabilitats els castiguem abans, però en canvi per tenir el premi de la llibertat, com és en el fons poder-te moure i decidir on vas, això ho seguim mantenint en el seu punt.
No crec que la seguretat s'hagi de contraposar la llibertat. Jo penso que la llibertat és bastant compatible amb la seguretat. I ara explicaré què vol dir conduir, no? Què representa conduir? Pues, hi ha un punt d'atenció, hi ha percepció, hi ha presa de decisió, hi ha judici crític. Tot això, tot el que és el coneixement de com funciona el cervell humà, ens diu que s'acaba de madurar molt més endavant, no? Ja tenim els 18 anys, esperant que això vagi madurant, no cal avançar als 17. Als 17 hi ha altres vehicles als quals pots accedir amb llibertat, que és el que segurament en aquests moments també es demanda, no? I el que creiem que ha perdut l'oportunitat aquesta directiva, que la vam estudiar força fa un mes, vam estar estudiant fins fa una setmana, és amb la formació contínua del conductor. Tu treus el carnet i pràcticament no tornes a fer mai formació al llarg de la teva existència com a conductor.
Són
de riure.
Efectivament, i llavors sí que es parla dels centres de reconeixement mèdic en aquestes directives, però jo crec que es parla amb poca profunditat. I per tant, aquests centres de reconeixement haurien de fer una avaluació de la capacitat cognitiva en cada moment de la teva vida com a conductor, veure si aquell vehicle és adequat per tu, perquè potser hi ha un vehicle vehicle que a una edat ja no és adequat per tu, o et cal una formació per conduir aquest vehicle, que seria la resposta, i per tant anar-te valorant i donant-te formació. Ara es fa una valoració purament mèdica. Nosaltres el que demanem és que es doni una píndora formativa a les ajudes tècniques a la conducció, a com entrar en una rotonda, etcètera, etcètera, etcètera. Coses d'aquest estil podries anar refrescant les novetats en la, el que és la circulació al llarg, sense passar exàmens, al llarg d'aquestes valoracions que fas al llarg de la teva vida. Això ho hem treballat amb els centres, estan d'acord, Nosaltres iniciarem alguna cosa en aquest sentit de manera voluntària amb els centres, i aquí hem perdut una oportunitat amb aquesta directiva. Hi ha uns comuns denominador mínims, però no hi ha aquest pensar la formació contínua del conductor.
I aquí, quan dic que no als 17 anys, és per una raó de per què hem d'avançar. O sigui, la pregunta és per què. O sigui, si hi ha algun raonament que em faci pensar que si hi ha algú que em convenç de que hi ha un argument per dir, doncs mira, comença un any, doncs et diria, val, a mi avançar-ho un any per avançar-ho perquè en 17, perquè Estats Units ho fa, la veritat, no, ja estem avançant massa l'edat del jovent per fer coses com perquè avançar-la un any més perquè puguin conduir-ho. O sigui, a mi em sembla innecessari, gratuït.
La pregunta és si cal. És a dir, i perquè ho facin als Estats Units són cultures molt diferents, és a dir, no? I demandes socials també molt diferents. Per exemple, sí, però la pregunta és aquesta, si hi ha demanda, si hi ha necessitat, clar. Si hi ha una... Sí, i jo no ho sé si hi ha una demanda social sobre això aquí a casa nostra o...
Què dius, Ot? No, que potser té alguna cosa a veure amb el que deia el conseller Helena quan li has fet l'entrevista, que els joves, diguem-ne, cada vegada costa més que es treguin el carnet, no? I... abans ho deia no sé qui, que això tindrà un efecte sobre els cotxes, diguem-ne, que es venguin, i potser la Unió Europea té el cap més pensant en això que no pas en la necessitat que ningú hagi demanat.
Joan,
els joves cada vegada els costa més que es treguin el carnet, però en canvi hi ha una saturació amb les autoescoles, amb els exàmens, una queixa constant del...
Això que deia el conseller avui,
etcètera, però jo anava a dir una cosa sobre el tema dels 17 anys. Déu me'n lliuri de, més a casa seva, portar la contrària a una persona experta com vostè i el director del programa.
Sobre... El director del programa li porta la contrària cada quart d'hora,
sí. Però escolta, les empreses de cotxes han invertit milions i milions i milions en seguretat. Un cotxe d'avui no és un cotxe ni de fa 5 anys, ni de fa 10 anys, ni de fa 20 anys. T'avisa, ara veiem aquest cotxe que anava tota pastilla i tu deies, Jordi, és que sembla hasta que fa zigazaga. Però a dia d'avui els cotxes, quan toques la ratlla, comença a vibrar el volant. O sigui, un accident avui a una velocitat raonable no és un accident de fa 10 anys, o sigui, jo crec que és difícil de...
Però digue'm per què si 17.
Doncs, per exemple, perquè una persona amb 17 anys pot marxar de casa per estudiar un grau d'FP o universitari i, per tant, s'ha de poder moure pel món amb una certa llibertat, i no sempre hi ha un transport públic, malauradament, de qualitat a casa nostra.
Ha passat sempre, i ens hem mogut, hem acabat d'arribar a la universitat.
La vida fàcil a tota aquesta...
Sí, però l'eina també és potent des d'un punt de vista també de la velocitat i de les conseqüències que poden haver-hi de tenir accidents, i aquí el dubte està en això, és a dir, la demanda social hi és a dir, i
una cosa que tinc una notícia ultima que vull donar després, si us plau.
No, i llavors hi ha la figura d'aquest acompanyant si es baixés l'edat, no? Aquest acompanyant hauria de ser una persona molt formada. Nosaltres pensem que fins i tot de 30 en amunt, no amb 24 anys, amb una experiència dilatada en l'àmbit de la conducció, i que fos un tutor, allò que donés judici crític, no?, al conductor. Per tant, si s'ha d'acabar fent, que probablement és el que passarà, que sigui amb una formació pràctica adequada, d'un tutor que sigui adequat per fer aquesta formació.
Què hem de fer amb la gent gran que té? Clar, això ja ho sé que no depèn del servei que de la trànsit, sinó que depèn de la DGT, però cada vegada hi ha gent més gran. És veritat que les capacitats cognitives cada vegada van millorant amb la gent més gran, però és veritat també que a partir d'una certa edat hauries de passar un examen, perquè hi ha gent que amb 80 anys condueix i no vol dir que no pot conduir. Hi ha gent de 80 anys que segurament conduirà millor que alguns de 30, però que s'ha d'anar en compte i que no es passen aquests controls encara, no?
Vull dir una cosa que no he dit abans, que és que la sinistralitat no se'ns acumula a la gent jove, eh? La sinistralitat s'acumula entre els 45 i 65, el que dèiem abans, potser una generació, aquesta generació més boomer, que anem trasladant-nos al llarg de la piràmide d'edats, no? I per tant anem també arrossegant per número també que som tot el que és la sinistralitat, que cal posar-hi una mica el focus, i els dels 50, el club dels 50, tenim més sinistralitat acumulada. La gent gran, després de la pandèmia, ha baixat, la petjada de la pandèmia queda en la mobilitat de la gent gran, i ha baixat la sinistralitat quasi en un 45% dels 65 en amunt, i si parlem dels 75 en amunt encara ha baixat més la sinistralitat. Per tant, estem veient uns comportaments de baixa sinistralitat en el que és el grup de joves i el grup de grans.
S'ha quedat a casa?
No ho sabem, però en tot cas la mobilitat és, la sinistralitat és diferent, o poder són molt més prudents, eh? O poder són molt més, es limiten més exacte al que realment poden fer a l'hora de conduir, no? Torno als centres de reconeixement. Aquí és molt important la figura del centre de reconeixement. El centre de reconeixement té capacitat per limitar el radi de conducció d'aquestes persones. Això és una de les coses que volem estudiar i veure amb els centres aquest proper any. Veure quines limitacions es donen, quan es donen, quants aptes i quants no aptes, i per tant millorar també aquesta valoració. De fet, vam recollir unes dades de proposta de retirada de carnets global, i també amb majors de... Llavors podies filtrar per edats, i les vam anar a compartir amb la DGT. Els vam dir, escolta, cal revisar com valorem i cal fer unes valoracions més adequades. Això no són sinistres, però són propostes de retirades, i persones que s'han trobat conduint i que no tenien les aptituds necessàries per estar en aquell lloc conduint, potser sí per estar en un altre lloc conduint, no? Per tant, aquí torno als centres. Els centres és una peça bàsica, i que nosaltres hem de poder-hi col·laborar i intervenir més per fer-ho millor, valorar millor i donar aquella possibilitat de conduir en un àmbit i un radi determinat amb unes aptituds determinades, no?
2:00 i 11:00, li falta fer una pregunta i acabem ja amb el senyor Ramon Lamil, però abans una notícia que vull avançar als oients del món RQ, i és que en aquests moments la Federació Internacional d'Automobilisme estaria treballant amb la idea de poder fer dos grans premis a l'Estat, una a Madrid i una a Catalunya, com passa amb les motos,
com hi havia el de València.
És probable que pugui continuar el...